més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Benvinguts un dia més al programa Hotel Suís, un programa que fem gràcies a la feina del Roger Benet a les vies de so, i us avisem que l'Hotel de Suís d'avui anirà ben carregadet d'informació, especialment perquè demà és festiu, però malauradament també us hem de dir que un dia més no us podrem explicar amb un somriure d'orella a orella una victòria del Centre d'Esports, i ja van 7 jornades després de la derrota 1-0 al nou estadi de Tarragona. Pau Vitorí, com estem? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
El que dèiem, 7 jornades, de moment cap victòria, 4 punts de 21 possibles, l'equip enfonsat a la classificació, una crisi que cada cop és més profunda, i aquí tenim el Centre d'Esports, un equip en teoria que està construït per lluitar per la part alta, i el tenim a la cua de la classificació, empatat a 4 punts amb els filials del Betis i el Sevilla.
Sí, i aquí hi ha una doble lectura que jo personalment extrec del partit contra el Nàstic, que per cert han passat 48 hores i encara no m'he recuperat, eh? Encara,
tu i molt pocs, em sembla a mi.
Em sembla inexplicable, me'n faig creus com el Centre d'Esports Sabadell no va ser capaç ni d'empatar el partit contra el Nàstic, de perdre aquell partit. És que al final segueixes veient el resum, tornes a veure el partit i penses, però com no van entrar 3 ocasions clamorosíssimes del Centre d'Esports Sabadell, com el partit no va acabar 0-3. Per mi hi ha una doble lectura. Me'n vaig reconfortat dels primers 60 minuts que va fer el Centre d'Esports Sabadell. Van ser els millors absolutament de la temporada. Insisteixo, el marcador hauria d'haver estat 0-3, però me'n vaig també preocupat per aquesta fragilitat emocional que ja comentàvem la setmana passada, que quan li fan un gol al Centre d'Esports Sabadell tens aquella sensació que han de passar moltes coses, més coses encara de les que han passat en els primers 60 minuts, per rescatar alguna cosa positiva del partit. El rival ho té molt clar. Ho vam veure amb el Villarreal B i ho
aquí
hem
anava,
vist.
Que evidentment, clar, quan se't posen per davant,
i ho hem vist amb el Nàstic. Quan marquen aquest 1-0, 0-1, és molt fàcil construir aquestes dues línies molt marcades, aquesta muralla, i a veure-les venir, perquè el Sabadell, en aquest context, ara mateix és pràcticament inofensiu. Des del gol de Frank Cardia, al minut 61, recordo una rematada a l'aire del Timira, alguna acció al final de Guillem Molina, però molt poca producció ofensiva del Centre d'Esports Sabadell quan el rival li fa mal. Ara, insisteixo també en l'argument, em reconforta saber que un equip en construcció, que ara parlarem també de la situació d'Antoni Hidalgo, evidentment, però arrosseguem una motxilla de la temporada passada, però no oblidem que aquest equip està en plena construcció, que té moltes peces noves, i un equip que en 7 jornades no ha guanyat, evidentment, no vull excusar ningú, no ha guanyat, però en 7 jornades ha estat capaç ja, a la setena, de mostrar uns primers 60 minuts molt, 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 molt bons. Vull veure, a partir d'ara, si això té continuïtat o no té continuïtat. Si no té continuïtat, llavors tornaríem a tenir un problema, eh?
Sobretot perquè, al final, aquesta lliga no t'espera, és evident. Per molt que l'equip estigui en aquesta fase d'adaptació, en construcció, digue-li com vulguis, és evident
que o guanyes categoria ja, o guanyes divendres contra el Sanluqueño, o, i ara debatrem
ara,
largo i tendido, eh?
Ara hi entrarem, Pau.
Largo i tendido.
Deixa'm, abans de continuar analitzant, saps que no vaig poder veure el partit en directe perquè estàvem cobrint el derbi de futbol sala de segona entre la Pia i l'Escorial, que evidentment tenia prou interès i no estava la cosa com per distreure'ns amb altres coses, com per perdre'ns el que podia passar en aquell partit. Però després de la nit, quan vaig arribar a casa, sí que vaig veure el partit. I també al final, quan el veus en diferit, el veus amb aquella tranquil·litat que no et juguen tampoc les emocions en contra, no? Que és possible que en el moment del directe et puguis perdre alguna cosa. I realment el que vaig fer va ser comptar una mica les estadístiques del Sabadell, sobretot de cara a porteria.
A veure,
l'equip d'Antoni Hidalgo va xutar 11 vegades, 11 vegades, de les quals només dues van ser a
entre els tres pals, no?
Entre els tres pals. Minut 4, ocasió claríssima a Dani Sánchez amb el xut creuat, per mi era molt clara, potser com altres, però era una opció de gol.
A mi també em va semblar, i de fet ho comentàvem, estàvem aquí i dèiem, és que han passat 16 minuts i has tingut 3 ocasions claríssimes.
Sí. Minut 12, la de Néstor que també creua...
Aquesta és...
De les més clares...
Sí. Ja no m'atreveixo a dir quina de les 3, les dues de Néstor i la d'Arona de la segona part va ser més clara, però són ocasions que haurien d'haver acabat en gol.
Minut 16, el xut d'Aaron Rey des de fora l'àrea, molt bon xut, que va aturar el porter del Nàstic. Un minut després, el remat de cap d'Alfred Planas, que potser no la recordem tant, però també et diria que entrava sol al primer pal i si arriba a ser... Posa-li caixa, digue-li qui vulguis... Potser estaríem parlant d'una altra cosa, perquè al final Alfred Planas doncs, tampoc es caracteritza per anar bé de cap. I abans del descans, doncs, el gol fantasma, que també tindrem temps de
parlar
de Néstor Querol. A la segona part hi ha un parell de xuts de Guza innocents. Minut 60, la segona d'Aaron Rey, molt clara, molt clara. I aquí és quan arriba el gol, és que va ser l'error del gallec... I del Nàstic,
recordo algun xut blocat a la primera meitat,
però res,
i un de Pedro Martín que se'n va anar al...
Sí, i potser la de Robert Simón al principi que l'acaba blocant, aquesta, em sembla que era Guillem Molina,
aquesta em referia, i la de Pedro Martín al final de la primera meitat, però... no va tenir... Però més enllà de les ocasions, és el que comentàvem, la sensació que el Sabadell estava sent molt superior al rival. De fet, si et sembla, comencem a escoltar Antonio Hidalgo, perquè deia a la roda de premsa posterior, que la van penjar al Twitter de Ràdio Sabadell, que el seu equip havia estat netament superior, i quan li preguntaven què havia de dir el tècnic de Canovelles als seus jugadors després de la desfeta, de la derrota, d'aquesta desfeta, doncs escolta, perquè era molt, molt, molt clar.
Que facin gols. No, ara, hem de tenir aquest punt de... Vale, què podem fer? Fer gols. Hem d'estar molt més encertats, no? Clar. S'ho deixen tot, han fet un partit increïble, amb i sense la pilota. No hem patit gens. Jo crec que l'única cosa clara que ha tingut el Nàstic ha sigut la del gol, però bueno, ells tenen una, la fiquen dintre, nosaltres hem tingut un munt i no hem fet cap, i perds.
Jo crec, Pau, que aquí, tant partidaris com detractors d'Antonio Hidalgo, tant els que volen que continuï com els que no, estaran d'acord que al final, de tots els partits que ha disputat el Centre d'Esports aquesta temporada, el de Tarragona, evidentment, és el que potser tenia zero mínima responsabilitat.
El partit està perfectament plantejat i perfectament executat durant 60 minuts. Antonio Hidalgo no pot entrar a empènyer una pilota a 3-4 metres de la porteria. Qui no, i ara entro una mica en el terreny personal, qui no vulgui entendre que el debat que obríem a les xarxes anava exclusivament centrat en el partit del dissabte, després entrem a analitzar el global. Si cal un canvi, si no cal un canvi, si aquesta situació anirà a més, si anirà a menys. A partir d'aquí, obrim el meló. Però, Antonio Hidalgo, la responsabilitat que té en la derrota em sembla mínima.
No, tal qual. I a més... Fixa't que en altres partits potser també es plantejava molt que si el sistema... Es parlava molt del sistema utilitzat per Antonio Hidalgo, que si ara juga Muguruza i no Moja, que això sembla que faci que el Sabadell jugui amb tres centrals i amb sistema de carrilers. En aquest cas, a Tarragona va jugar Alfred Planas. I la gent tampoc es plantejava allò de dir Òscar Rubio, que és central, o juga de lateral dret i Alfred Planas per davant. Ho dic sobretot perquè, al final... És el que sempre diem, és el tema dels matisos, de les estructures, que va més enllà dels sistemes. I en moltíssimes jugades era Òscar Rubio qui es quedava anclat a la posició de central i Alfred Planas retrocedia i venia a buscar la pilota, és a dir, amb un sistema que s'assemblava més al de carrilers que no pas aquest més pur 4-2-3-1 que havíem vist en les últimes jornades. Ho dic sobretot perquè si tant s'havia criticat el sistema d'Antonio Hidalgo en les primeres jornades... Aquí jo almenys no he escoltat ni he llegit res en aquest sentit.
No, perquè al final ell mateix va explicar que al final és un sistema molt mòbil i que al final va molt per les alçades, pel moment del partit, pel que planteja el rival. Crec que està fora de la discussió el sistema que va plantejar Antonio Hidalgo al nou estadi. Insisteixo en l'argument, i ara escoltem també què en pensa, què n'opina ell de la seva situació. Per mi la responsabilitat de la derrota a Tarragona no és seva, però el que deies tu al principi, són 7 partits sense guanyar, més la motxilla de la temporada passada, són 2 gols a favor en 7 jornades, i evidentment cada jornada que passa i el Sabadell no guanya, doncs estem més a prop de poder viure un relleu a la banqueta, que es prenguin decisions més dràstiques, i ell mateix n'és conscient. Però també et dic que ell mateix, i a la roda de premsa ho confirmava, sortia de Tarragona amb una sensació de calma.
Vaig contestar aquesta pregunta l'altre dia, i sí, és normal que acabareixi aquesta pregunta. Jo estic molt més tranquil que la setmana passada. Perquè sé on estic ara mateix, sé com està la gent, sé... després de l'altre dia intentes buscar moltíssimes solucions. Jo crec que aquesta setmana hem trobat les solucions oportunes per donar-li les senyes suficients als jugadors perquè arribin a aquestes ocasions. I després això és futbol, jo entenc. Treballo moltíssim, em deixo la vida, però els gols no arriben, no, o sigui, no puc dir res més.
Aquí per mi una de les claus del partit, insisteixo en aquest argument, i ell ho deia a la roda de premsa, Antonio Hidalgo troba les solucions oportunes perquè el Sabadell faci ocasions de gol a Tarragona. Després està, insisteixo, l'altre vessant, que el Sabadell perd, 4 de 21, en descens, a 3 punts de la salvació. Aquests són els números freds i en mà. A partir d'aquí, veurem què passa contra el Sanluqueño. Generar ocasions tampoc et dona, i no transformar-les no et dona de menjar, precisament. I si el Sabadell aquest divendres no treu un... És que m'atreviria a dir que si no guanya el Sanluqueño aquest divendres, la figura d'Antonio Hidalgo podria córrer cada cop més perill.
Sí, aquí la informació bàsicament és simplement que la postura oficial del club és la de donar suport total a Antonio Hidalgo. No s'han pronunciat en un sentit de dir si no es guanya ni X partit,
correcte,
Antonio Hidalgo al carrer.
Però la sensació que fa és que si el dia del Sanluqueño no s'assoleix un bon resultat, a partir d'aquí doncs podria corre perill el seu càrrec.
Ara anem amb més coses, Pau, però simplement per tancar la carpeta d'Antonio Hidalgo, també jo crec que el que dius, si tu fas el balanç global, és a dir, evidentment, 7 jornades, no has guanyat, vens d'arrossegar un descens, són uns números que són preocupants i la situació no és bona, però jo crec que el moment en què es prengui la decisió, si s'ha de prendre de prescindir d'Antonio Hidalgo, crec que és important també el d'escollir bé el moment, és a dir, si un cop acabada la temporada passada, més enllà de si tenia més culpa o menys Antonio Hidalgo i que et quedes a un gol de salvar-te, l'argument és no s'ha complert l'objectiu, per tant, decidim que l'entrenador no continuï. Jo crec que és un argument vàlid i és un moment vàlid, més enllà de si puc estar més d'acord o menys d'acord en aquesta decisió. Però després del partit de Tarragona sí que et queda aquella sensació de dir si el problema era que no hi havia solucions, que no hi havia treball a l'hora d'intentar fer generar ocasions als teus jugadors... D'acord, si hagués passat això a Tarragona, també tens aquest argument, però al final, si a Tarragona s'han trobat aquestes solucions, tot el que pot aportar el cos tècnic, crec que al moment, ara, jo no l'hauria justificat. Ja dic, jo no defenso aquí si Antonio Hidalgo ha de continuar o no, eh?
Jo dic al moment. Al 100%, amb l'argument del principi, que repeteixo, és un equip en construcció. No s'estan assolint els resultats. És que al final... crec que si es pren la decisió és per una fredor dels números, de les xifres, perquè si realment aquesta evolució de l'equip que hem vist en els últims partits, diria que la primera part contra el Villarreal B també va ser molt bona.
Sí, sí, sí.
Si aquesta evolució en el joc, assimilar els conceptes, es trasllada... aquí tot va al mateix punt, que tot això es traslladi en victòries. En el punt que no es trasllada... Ara mateix estem en un punt que si ja no es trasllada en victòries, és igual si està jugant com el Brasil del 70, que segurament doncs, s'hauran de prendre decisions perquè el Sabadell també està en un moment mental fràgil, com vam veure l'altre dia, que a la mínima que et fan mal, que et fan un gol, doncs costa la vida doncs, sobreposar-se. Segurament ens estem avançant a la setmana, ja? Com pugui anar la setmana.
I fins i tot el tribuna preferent, et diria jo.
Sí, també.
Avui a 7:45, al Twitch de Ràdio Sabadell, ens espera també un tribuna preferent, Pau. Bé, després en parlarem, eh? Després ja m'expliques quin menú teniu, però crec que serà prou interessant.
Prou gustós.
El partit, més enllà d'aquesta derrota, que potser va tenir també una dosi de polèmica, que va quedar... en segon pla per aquesta mala dinàmica del centre d'esports, però és això, va haver jugades amb una mica de controvèrsia, unes quantes, i especialment potser la que més mal va fer, jo no diria potser alguna acció concreta del partit, sinó l'expulsió del Miguel Ángel, que no va agradar gens al cos tècnic.
Sí, i escoltem una última d'Antonio Hidalgo en aquest sentit, perquè al minut 85 de partit l'àrbitre es va dirigir a Escriche Guzmán a la banqueta, i va expulsar en vermella directa el delegat del Centre d'Esports Sabadell, que per tant estarem pendents de també què diu l'acte, perdó, què diu l'acta? No, l'acta diu que es va encarar amb un aficionat que l'insultava. Què diu la resolució del comitè de competició? Per tant, quants partits de sanció li poden caure o no al Miguel Ángel? Però el que està clar és que Antoni Hidalgo volia sortir en la seva defensa a la roda de premsa i explicar una situació que per ell havia estat força desagradable durant tot el partit.
Hem rebut tota mena d'insults d'un senyor, només un senyor, l'episodi del Nàstic és increïble, anima el seu equip, per això està, però un senyor tot el partit insultant principalment a mi, però també al Miguel Ángel i a l'Ignasi, això no pot ser, no pot ser, i a l'àrbitre ha de venir, el quart àrbitre li ha d'explicar que això no m'agrada i bueno, poso una mica trist per aquestes coses.
Trist Antoni Hidalgo per aquesta situació, però al final el cas és que el Miguel Ángel Rodríguez va ser expulsat i, com deies, Pau, veurem què és el que diu aquí comitè de competició i veurem quants partits li cauen al bo de Miguel Ángel. Com diem, va ser un partit això, que va haver unes quantes jugades polèmiques. Potser la que més és la del gol fantasma de Néstor Querol. Si arriba a entrar del tot, si no. Ara, si et sembla, Pau, també ho entrem a analitzar nosaltres. Però primer, escoltem el nostre expert arbitral, el Joan Fàbregas, per veure què opina de tot plegat.
El Nàstic Sabadell el va dirigir Sergio Scricci Guzmán, àrbitre valencià de 32 anys amb una àmplia experiència a segona B, ni més ni menys que 7 temporades. Si analitzem el partit al nou estadi i ens centrem exclusivament en la presa de decisions, el col·legiat va encertar gairebé el 100%. Per una banda, no va concedir gol al remat de Néstor, ja que la pilota no va creuar la línia completament, i per l'altra, tampoc va xiular cap dels dos penals que va reclamar el Nàstic, per caigudes totalment artificials. La simulació constant dels jugadors tant del Nàstic com del Sabadell va elevar el grau de dificultat del partit, però Scricci Guzmán va estar a l'altura i no es va deixar enganyar. La seva conservadora política de demostracions li va permetre acabar el partit amb només 3 grogues. Se'n va deixar un parell per treure, especialment escandalosa la que li va perdonar Muguruza a les acaballes del partit. El punt més dèbil va ser el control de les banquetes, o més ben dit, el descontrol. Va acabar amonestant el segon entrenador del Sabadell, Ignasi Salafranca, i expulsant el delegat, Miguel Ángel Rodríguez, per encarar-se a un sector de l'afició local. La meva conclusió és que Scricci Guzmán és un d'aquells àrbitres que, tot i encertar i ser generós en l'esforç, no transmet credibilitat i confiança. És un àrbitre correcte, apte per la categoria, però que no acaba d'omplir el camp. Per això, la nostra classificació particular el situem al grup 2.
L'anàlisi que feia el Joan Fàbregas...
Ni fred ni calor.
No.
Grup 2.
No, però jo estic d'acord amb el que deia ell sobre aquestes jugades polèmiques. Jo crec que l'àrbitre... Més enllà de si el seu tarannà ens agradava més o no, jo crec que va estar encertat.
Per mi encerta també en les jugades claus del partit, cap d'aquests possibles penals. De fet, el Sabadell reclama un també a Aaron Rey, no em sembla cap punible.
I que te'n deixa més dubtes, eh?
A mi no em sembla cap punible, però bé, això és... Podem aquí obrir el meló de la interpretació. L'únic punt a mi tampoc que no em va agradar és, crec que al final... es va guardar massa targetes grogues.
Sí, va haver accions que sí, que potser podria haver mostrat la targeta, però també et dic que, és el que et deia la redacció també, que prefereixo un àrbitre que se les guardi que no que entregui més del compte.
Sí,
també t'ho dic,
i per gustos colors, però el que està clar és també hi haurà opinions per tots els gustos. Per mi, la jugada polèmica, aquesta acció del minut 36, que Néstor remata a boca de canó, la treu sobre la mateixa línia Manu García... Per mi no entra a la totalitat la seva pilota. No tenim tecnologia de línia de gol, per tant no sabrem mai si aquella pilota va arribar a entrar o no. Per les imatges de televisió, la pilota entra, això sí, en un percentatge molt alt.
Sí, sí, sí.
Molt alt. Tenim una fotografia també del company Lluís Franco, del diari de Sabadell, que tampoc... Clar, en aquell precís instant la pilota es veu damunt la línia. No sabem si després la pilota va acabar d'avançar uns centímetres o no. Per tant, tampoc ens podem refiar de totes d'aquesta imatge. Clar, aquí hi ha opinions per tots els gustos. Jo, per mi, sincerament, crec que no entra del tot.
Més enllà d'aquesta polèmica, Pau... Jo crec que també que aquesta jugada és un reflex de la dinàmica
sí.
que porta l'equip. És a dir,
en
altres moments estic convençut que aquesta pilota entra, però és que no entri per mil·límetres
i mira,
explica el moment del Sabadell.
De fet, és l'explicació que donava després del partit Néstor Querol, l'home que remata aquesta acció, que evidentment, des del seu punt de vista, l'havia vist a dins, però que creu que al final tot forma part d'aquesta dinàmica negativa que du el centre d'Esport Sabadell.
Jo puc dir que recordo aquesta jugada, no?, contra l'Ebro, Ebro-Sabadell. la mateixa jugada, entra el baló fàcil, i ara estem en aquesta dinàmica, no? que la para el porter, pareix que entra, no entra, te la pot donar el línier, no te la dona el línier, i estem en aquesta dinàmica, tenim que canviar-la, seguir fent el que estem fent, però el que està clar és que no ha donat gol i haurem pogut ficar-nos en 0-1, avançar el marcador, jugar més tranquils, i no ha sigut així, no?
Sí, per esforç no va ser, és evident. D'ocasions se'n van generar i aquesta va ser, si no la més clara, una de les més clares. És que...
Mira, no et sabria dir en un rànquings quina va ser la més clara. A mi la primera que va tenir Néstor em va semblar clamorosa. La d'Aaron Rey, abans ho dèiem, abans del directe, em va recordar, en certa manera, pel protagonista de la temporada
sí,
passada, el Belmonte.
El tipus de jugada no és exactament el mateix, perquè entra des de l'altre costat, però...
Però, és que, no sé, al final està molt, molt a prop de la porteria. Arriba un punt que ja no saps què ha de passar perquè el Sabadell marqui un gol. Perquè han estat dos gols a favor en 7 partits, tots dos de defenses, Diego Caballo i César Morgado, i tots dos en acció d'estratègia. De fet, el de Diego Caballo, fins i tot amb l'ajuda de Jona Mejía, que desvia la pilota. Per tant, li està costant la vida al Centre d'Esport Sabadell fer gols, i li està costant la vida als jugadors d'atac rematar-les. Gavarre, és cert que en va tenir de molt clares contra el Villarreal B, però crec que els davanters tampoc estan entrant massa en contacte amb la pilota en aquestes zones del camp de definició, a excepció, insisteixo, de Gavarre contra el Villarreal B. Caixe, per exemple, el dia de l'estrena va enviar una pilota al pal,
sí.
Però no li recordo tampoc que diguis, ostres, té una ocasió allò claríssima per...
El nou estadi va rematar un cop des de molt lluny i ja està. És a dir, ell no va ser partícip d'aquestes ocasions...
Va tornar a jugar molt bé, amb el cos, el que diem sempre. Però no va entrar en contacte amb la pilota en zones de definició del camp. Què ha de passar perquè el Sabadell marqui? Doncs home, millorar la definició. Parlava també Aleix Coc, el capità, després del partit. Parlava també del paper que han de tenir els seus propis companys a l'hora de esperonar els davanters, els homes d'atac, perquè marquin algun gol ja d'una vegada per totes.
Segurament els mateixos jugadors que juguen a dalt, doncs ells mateixos tenen ganes de marcar gol, potser sí que es fiquen en pressió, però bueno, la resta del company el que han de fer és animals, perquè és que és el que he dit abans, el que estan fent ho estan fent bé, l'únic que queda és que la pilota entri dins de la red, i ja està, és que d'això no tinc una altra cosa a dir. Seguir treballant, que sobretot que insisteixin. L'única fórmula que tenim és que insistir i seguir intentant-ho.
De fet, el mateix Aleix Coc, Pau, feia una piulada, de fet un fil.
Tres tuits.
Sí, dient que bàsicament que els màxims responsables eren ells i que ho lamentaven per l'afició, però que tocava seguir treballant i que l'afició els donés el màxim suport, sobretot de cara al partit d'aquest divendres contra el Sant Luqueño.
I el mateix Miguel Ángel Rodríguez, que abans parlàvem d'ell, també ha fet una pilota aquest matí insistint en aquesta qüestió. Animar, i després del partit que cadascú s'expressi com vulgui, però durant els 90 minuts que la gent doni suport aquest divendres al Centre d'Esports Sabadell.
Un partit, Pau, contra l'Atlético Sant Luqueño. Veurem com arriben els gaditans, que han tingut un inici prou bo de temporada.
Sí.
També et dic que ahir vaig veure el partit contra l'Alcoyano, als 90 minuts.
Ara em diràs que és un superequip, també.
No. És veritat que és un equip que té pólvora a dalt. Per nom ens podria semblar potser que no, però sí que té bons jugadors en atac. Però ahir, almenys contra l'Alcoyano, sobretot a la segona part, se li van veure moltes mancances en defensa. És a dir, jo estic convençut que el Sabadell...
Ja se li poden veure, també.
No, sí. Jo estic convençut que les ocasions es generaran a partir d'aquí. Mira, si després no entra la pilota, doncs mira.
La balona en el derbi contra l'Algeciras va ser un drama al darrere, i contra nosaltres semblava la millor defensa de la història del futbol. Bé.
Partit contra l'Atlético Sant Luqueño, sí. Pau, ja veurem com s'acaba donant. El que sí tenim clar és que és una setmana curta, perquè sí. Ens torna a tocar jugar en divendres a casa, com contra el Villarreal B fa un parell de setmanes. Fins aquí, els partits en divendres. Els següents ja estan programats per cap de setmana en horari habitual, però...
Diumenge a les 5, de fet, a casa.
Sí.
Els partits sí, a casa, sí. Diumenge a les 5.
Però això, com diem, aquests dies hi haurà poc temps per preparar aquest partit.
Ahir va tocar entrenament de recuperació, post-nàstic, tot i ser diumenge. Avui descansa la plantilla, demà ja s'hi tornarà a posar per fer aquests tres entrenaments previs abans de la visita de l'Atlético Sant Luqueño a casa divendres a les 7 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta. I serà una setmana segurament en la qual es reclamarà el suport i el caliu de l'afició, i bé, ningú assegura que puguem viure càntics com els de l'últim partit contra el Villarreal B, però crec que tots hem de ser conscients que aquest vuitè partit de la temporada és molt, molt, molt important pel Centre d'Esport Sabadell, i s'ha de generar un clima prou benèvol per intentar, com diem, sumar aquests tres punts.
Com a mínim, el més important seria que durant els 90 minuts ja es notés aquest suport i després del partit...
Sí, però si les coses no van bé, tots sabem també com,
sí, no,
com
no,
és el
evident.
Futbol i com és...
Jo dic el clima ideal. Si el joc de l'equip acompanya, segur que hi haurà aquest suport de l'afició. Si la cosa no va tan bé, doncs sí que es poden produir escenes com la del partit contra el Villarreal B. Pau, abans d'acomiadar-te...
Sí.
El que havíem promès, avui a 7:15, Twitch de Ràdio Sabadell, programa més que interessant, el Tribuna,
sí,
Preferent, no?
Sí, perquè s'estrena ja el Sergi Garcés.
Home,
aquesta temporada.
Ja tocava.
Perquè ja crec que també s'ha generat el debat a les xarxes. Encara no el Sabadell en joc.
Encara no.
Li donarem també una oportunitat més a Adrián Arroyo.
L'última,
una,
eh?
Més, eh?
L'última.
Una més, com no...
I a mi també et diria.
Com, no... com no guanya el Sabadell... Cadascú al seu lloc. Fora conyes. Avui tindrem el Sergi Garcés per primer cop aquesta temporada aquí amb nosaltres. També tindrem a l'Òscar Cáceres de l'Hora Arlequinada. I ens acompanyarà, em fa il·lusió, l'Adri Díaz, exjugador arlequinat, ara a les files del Prat, que es va trencar de gravetat al genoll, i que estarà uns quants mesos de baixa. De fet, l'havíem vist just abans de lesionar-se a la nova Creu Alta veient el Sabadell. Per tant, avui el saludarem i li donarem paraules d'ànim aquí al Tribunal Preferent. 7:45, el Twitch de Ràdio Sabadell.
TP de luxe. Jo no me'l penso perdre, i segur que els oients tampoc.
I segur que el Roger Benet tampoc.
Segur que tampoc. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
Més Centre d'Esports, perquè ben diferent ha estat la pel·lícula pel juvenil del Sabadell, que es va imposar per 2-3 al San Francisco, i ho va fer d'una manera absolutament èpica. És la tercera victòria seguida, i d'aquesta manera els de Marc Nomen són cinquens a la classificació d'aquest grup tercer de Divisió d'Honor, amb 12 punts de 18 possibles, empatats amb el Nàstic i el Mallorca, que són tercer i quart classificat respectivament. És una informació que ens amplia el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
El juvenil del Centre d'Esport Sabadell va aconseguir una remuntada inoblidable al camp del San Francisco Balear. Els locals, amb gols d'Ortiz i Charles, es van col·locar per davant el marcador amb un 2-0. Però en els últims 10 minuts de partit, els arlequinats van aconseguir la remuntada amb gols de Treceño i dos futbolistes que han fet la pretemporada amb el primer equip, Ivan Tebar i Adri González, qui explica així com es va donar la gesta.
Comença amb un penal a favor al minut 80 o 70 llargs, i el meu company doncs l'aconsegueix marcar, i a partir d'aquí comencem a tenir una mica aquesta emoció de poder remuntar, i l'equip comença a tirar molt endavant, i el segon gol arriba 5 minuts més tard, d'un centre i un molt bon remat de Tebar. Nosaltres ja amb el 2-2 ja esperàvem que podríem guanyar, i una falta d'ells, que refusem molt bé, i el meu company fot una molt bona carrera i me la posa molt bé al peu, i jo només l'haig de rematar.
Els de Marc Nomen van marcar literalment a l'últim minut, i gairebé se'ls va juntar la celebració del gol amb la de la victòria final. Haaland, que ha marcat en els tres partits que ha jugat des que es va recuperar de la lesió, reconeix que l'emoció va ser immensa i que es van tornar bojos.
Just a l'acabar el partit, perquè clar, el gol va ser just al final i l'àrbitre ja va pitar. I llavors, només entrar al vestuari, ens vam posar a cantar, a cridar com bojos. Lo típic, no?, de marcar en l'últim minut, l'emoció. Llavors ja cap a l'autocar, també, celebrant-ho, i vam estar molt bé.
El pròxim rival del juvenil del Centre Esport Sabadell és el Sant Andreu, amb el qual s'enfrontaran el pròxim diumenge.
Espectacular la victòria del juvenil del Centre d'Esports, que està signant un inici de temporada que pràcticament repeteix la fita de l'any passat, amb Miqui Lladó a la banqueta. Tanquem el bloc de futbol amb el Sabadell Nord, que no va poder donar continuïtat per la seva banda a la victòria aconseguida a l'estrena la setmana passada a Primera Catalana, i va caure golejat al camp del Can Vidalet per 5-2. Abans de la mitja hora de joc, els de Pablo Becerril ja perdien per 3-0, i no és que fos un partit desequilibrat pel que fa al joc, més aviat al contrari, sinó que, com diu el futbolista arlequinat Andrés Montero, la diferència va ser l'efectivitat de cara a porteria.
El resultado pues ha sido un poco engañoso, porque también es verdad que nosotros hemos tenido bastantes ocasiones, hemos tenido dos o tres palos, uno antes de, bueno, en el 0-0, y uno creo que ha sido también el 1-0, y ocasiones claras también que no hemos sabido finalizar y al final pues ha decidido lo que las áreas y las acciones rápidas que han hecho ellos, que han llegado al final. Es que por eso, al final han sido tres ocasiones y tres goles.
I a la segona part, ja amb l'enfrontament ben coll amunt, els de Canuriac no van deixar de lluitar i almenys sí que van ser capaços de retallar fins al 4-2 amb un gol del mateix Montero i Òscar Jaén de penal abans que el canvi de led signés el 5-2 definitiu.
Puede ser que los goles hayan llegado un poco tarde, porque el primero pues ha llegado en el minuto 82, en el segundo en el minuto 85 y al final pues hemos tenido que tomar muchos riesgos, sobre todo desde el inicio de la segunda parte, pues porque al final tenemos que llegar lo más rápido posible al área y hacer lo máximo de goles posibles. Pues mira, ha tenido mala suerte que ha llegado en el 82 y claro, no había tiempo justo, el tiempo justo para la reacción.
L'altra nota negativa va ser l'expulsió d'Antonio Hernández, ja les acaballes, i a més per veure vermella directa. L'equip de Becerril es queda amb 3 punts a la taula abans de tornar a jugar a fora aquest cap de setmana, aquest cop al camp del Manlleu. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem ens espera un intens bloc poliesportiu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Vinga, de tornada de la publicitat obrim bloc poliesportiu i ho fem amb waterpolo perquè l'Estrelpool Natació Sabadell s'ha classificat per segon any consecutiu pels quarts de final de l'Eurocup masculina. Una segona fase d'infart a Budapest ha estat aquest cap de setmana amb els homes de Quim Colet que van ser capaços de sobreposar-se a la derrota de la primera jornada contra l'Ortigia italià. El club es va recuperar però patint i molt. Primer van ser en el Bases hongarès, l'anfitrió, per 4-6 amb un exercici defensiu imperial en els últims 12 minuts en què no van encaixar cap gol. I en el decisiu duel contra el Solaris Šibenik croat, triomf per la mínima, 10-9 davant en teoria el rival més assequible del grup. El porter d'Olorrio, en qualsevol cas, es felicita per haver complert amb l'objectiu.
Creemos que ha sido muy positivo, primero porque el objetivo lo hemos conseguido, que ha sido pasar de fase, y bueno, después porque en los tres partidos, aún no habiendo ganado el primero, creo que hemos hecho un muy buen papel, muy buenos partidos, con errores, con cosas que analizar de cada partido, pero en líneas generales ha sido muy, muy positivo.
6 punts i, a més, l'Estrelpool ha passat com a primer de grup empatat amb l'Ortigia i el Bases. L'Orrio, dins d'aquest balanç positiu que fan especialment per les dues victòries aconseguides, recorda que això no s'atura.
Sobre todo el segundo partido contra el Bases, que es el que nos ha permitido llegar al último partido, al de hoy, con opciones de pasar, dependiendo de nosotros mismos y nada, ahora a esperar rival en la siguiente fase, que es cuartos de final, y intentar volver a pasar de fase, que es el objetivo.
A quarts, a l'Estrelpool li tocarà enfrontar-se contra un equip eliminat de la Champions. L'anada serà el 27 d'octubre i la tornada el 10 de novembre. Abans d'això, els de Quim Colet tenen pendent el partit de la Lliga contra el Navarra. Demà a les 4 es juga aquest duel de la jornada 2 de Divisió d'Honor, però no serà l'únic partit del qual haurem d'estar pendents a Can Llong. Perquè el femení de l'Estrelpool es juga demà el primer títol de la temporada. Can Llong precisament acull a la una del migdia la final de la Supercopa d'Espanya entre les de David Palma, guanyadores d'11 de les 12 edicions que s'han disputat, i el Mataró, que es va imposar fa 2 anys a la tanda de penals justament en aquest mateix escenari. Les de Dani Ballart arriben més rodades després de jugar aquest passat dissabte el primer partit de la Divisió d'Honor contra el Barceloneta i, per la seva part, el club va ajornar el duel contra el Medi per manca d'efectives. De cara a demà, Palma no podrà comptar amb el gran reforç de l'estiu, l'estatunidenca Maggie Stephens, ni tampoc amb la jove Nona Pérez, que es troba disputant el Mundial Júnior a Israel. En les últimes hores, el Pau Vituri, a qui hem escoltat també en la prèvia del Sabadell, en l'anàlisi de tot el partit del Sabadell, ha fet la prèvia d'aquesta Supercopa amb la portera Laura Ester, flamant millor esportista de Sabadell els dos últims anys.
Laura Ester, què tal, com estàs?
Doncs, bueno, amb ganes ja de començar a competir.
Amb ganes, sobretot després que no jugueu el partit del cap de setmana contra el Medi i, com se sol dir en castellà, el ruedo ja directament contra el Mataró, aquesta Supercopa.
Sí, sí, tal qual. Comencem amb un partit important, un títol, el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya, contra un gran equip, el qual ja va donar guerra l'any passat i aquest any s'ha reforçat, però, bueno, si es veurà dintre l'aigua el que passarà.
Això és bo o és dolent? El fet de no haver jugat contra el Medi aquest cap de setmana, tu què n'opines?
Bueno, sí que és veritat que començar ja directament amb un partit contra el Mataró jugant a un títol serà difícil, però bueno, al final és el que toca, és el que hi ha i evidentment que ajudarem.
Al final també ha estat un estiu atípic, no? Entre Jocs Olímpics, algunes heu tornat més tard, les nord-americanes que encara no hi són, la Nona que també ha tingut competicions categories inferiors amb la selecció. Clar, tot fa que el procés aquesta temporada potser vagi una mica més lent, no?
Sí, així és. Bé, o sigui, vam tindre, les internacionals vam tindre més vacances, en principi la Lliga començava més tard, després la van avançar. La Nona que ara, o sigui, encara no ha començat el Mundial, que arribarà ja amb la Lliga començada, no podrà ser Supercopa, la Magui que tampoc jugarà Supercopa, però bueno, sí, sabem que és la principal temporada, que sempre costa, i les que estem hem de lluitar per totes i com sempre hem fet.
I el Mataró, que és un superequip, es va veure la temporada passada com s'havia reforçat, amb el Dani també a la banqueta, i que també s'han reforçat aquest estiu. Hem fitxat a jugadores, per exemple, de la selecció dels Països Baixos, que també doncs, farà que la competència sigui ja molt dura des del principi.
Sí, sí, està clar, és això. Ja l'any passat es va veure que era un gran equip, bueno, ja porta anys apostant pel waterpolo femení. L'any passat ens van ficar les coses molt difícils, portant-nos al tercer partit. Fa dos anys ens van guanyar la Supercopa d'Espanya a casa. I bueno, veurem aquest any, elles ja sí que és veritat que tenen tot l'equip, sí que no els hi falta ningú, crec que una de les petites també que està jugant amb Nona, però totes les internacionals ja les tenen, ja porten temps entrenant, però bueno, veurem com es presenta aquest dia 12.
I l'última, Laura, et pregunto també amb quines expectatives es presenta aquesta temporada, no? Perquè a priori l'equip sembla més fort que l'any passat, torna la Magui, la incorporació de la Brigitte, s'han quedat la Marxa i la Sabrina. Tenim la sensació que aquest any pot ser un any important a nivell, potser de, ja no només a competició domèstica, on la competència serà la del Mataró també com l'any passat, sinó de millorar potser el rendiment a Europa?
Com cada any està clar que nosaltres comencem la temporada amb els mateixos objectius, que és anar per totes les competicions, tant nacionals com internacionals. Sí que cada any és més complicat perquè els equips es van reforçant, veiem equips europeus sobretot i de fora d'Espanya que hi ha equips que són pràcticament la selecció del país i allà sí que hi ha vegades que és molt complicat competir contra elles, però bueno, si nosaltres anem amb moltíssimes ganes, moltíssima il·lusió, jo crec que tenim bon equip i evidentment que com sempre anirem a per totes i ens ho deixarem tot dintre l'aigua.
Doncs gràcies, Laura, i sort primer en aquesta Supercopa. Aviam si comencem la temporada aixecant un títol.
Esperem que sigui així. Moltes gràcies. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
I un altre dels focus d'atenció d'aquest passat cap de setmana, la veritat és que n'hem tingut uns quants, era el primer derbi sabadellenc de la temporada a la segona B de futbol sala. L'Escola Pia va ser qui va sortir triomfadora del duel contra l'Amics del Pou Escorial Insercat després d'imposar-se per 5-3. El partit va estar clarament marcat pels últims instants de la primera meitat. Aaron Plaza va ser expulsat per empènyer i fer caure al terra Lenny Ramos amb el joc aturat i els de Pedro Donoso van aprofitar per posar el 2-1 amb superioritat i després Jordi Sardà, a dos segons del descans, ampliava l'avantatge al 3-1. El tècnic de l'Escorial, Francis Barragán, reconeix que van ser dos cops psicològics massa durs de revertir.
Esas son las jugadas claves del partido. Si no hubiera sido esa circunstancia, hubiéramos estado en el partido. Pero sí, la expulsión ha sido el detonante de todo y el encajar justo a dos minutos del final, o sea, que le permitía acabar el primer tiempo con un jugador más.
A la segona part, la Pia es va arribar a enfilar fins al 5-1 abans que l'Escorial tirés d'orgull, per dir-ho així, amb una reacció que el va provar fins al 5-3 jugant ja de 5. No va faltar, evidentment, alguna dosi de polèmica, com acostuma a ser habitual en un derbi, amb l'1-0, i poc abans que arribés l'empat a 1 de l'Escorial, els àrbitres van anul·lar un gol als visitants per una suposada infracció en un llançament de falta que va provocar fortes protestes, amb un cubell xutat des de la banqueta inclòs per part de l'Escorial. I al final del partit també es va viure algun moment de tensió amb els integrants de l'Amics del Pou, visiblement enutjats amb algun sector de la graderia local i també amb algun jugador rival, sense que, afortunadament, la cosa ja anés a més. Recordem que el derbi ja venia calent després que, amb la limitació d'aforament imposada per l'Escola Pia, només es permetés l'entrada a 10 aficionats de l'Escorial. Conscient que la rivalitat podria aflorar més del compte en algun moment, el tècnic escolapi Pedro Donoso tenia clara quina era la consigna.
Yo lo tenía claro, ¿no? Yo a mis jugadores ya les he dicho que hoy el competir era callar y yo creo que lo hemos hecho desde el primer segundo hasta el último segundo, ¿no? Yo creo que en un principio nuestro lema, aparte de meter intensidad en el partido, era nuestro lema, ¿no? No entrar en nada y intentar hacer lo mejor posible dentro de la pista e intentar llevarnos los tres puntos, ¿no?
I un dels grans protagonistes dins la pista va ser Marc Navarro, una de les noves cares escolàpies, que va marcar dos dels gols de l'equip. Amb ell vam poder xerrar una estona sobre el mateix parquet del carrer Garcilaso. Som-hi amb el Marc Navarro, jugador de l'Escolàpia. Marc, com estem? Bona tarda.
Hola, buenas tardes. Bien, estamos muy bien. Después de esta victoria, bien, estamos bien.
I més, si has sigut un dels protagonistes d'aquest derbi, no? Dos gols. La setmana passada crec que no vas poder estar amb l'equip per motius personals, així que ben tornat, no?
Sí, correcto. La semana pasada no pude ir por motivos personales y pues tenía ganas de volver aquí y aportar lo máximo. Y si ha sido con dos goles, pues más que contento, la verdad.
Ara parlem del partit en si, però que important era ja trobar aquesta primera victòria, no? Perquè, clar, van passant les setmanes, és veritat que estem al principi de la Lliga, no? Però passen les jornades, el primer triomf no arriba, crec que va entrant una mica d'ansietat en el vestidor i avui s'havia de guanyar sí o sí contra un equip ascendit que segur que estarà en principi lluitant per baix, així que no podíeu fallar avui a casa, no?
Bueno, nosotros lo teníamos muy claro, ¿no? Hemos perdido las tres primeras jornadas, pero han sido porque teníamos bajas de efectivos. En ningún momento estábamos nerviosos, estábamos muy tranquilos y sabíamos que hoy empezaba nuestra Liga, quitando el rival que fuera. Hemos recuperado a gente y hoy empezaba nuestra liga y pues lo hemos ganado y en casa, que en casa es donde tenemos que sacar puntos y pues muy contentos.
I sobretot he guanyat aprofitant, jo diria, dos moments claus, no? Potser l'expulsió d'ells, i a més ho reconeixien que aquí, en el seu cas, el seu jugador, l'Aaron Plaza, s'ha equivocat, no? Empenyent el Lenny Ramos. Heu marcat amb superioritat i després, sobretot, a falta de dos segons pel descans, el Jordi Sardà ha marcat el tercer. Aquí sí que crec que ha sigut un cop psicològic molt important per ells, no?
Yo creo que el golpe clave que ha sido es el Jordi Sardà, que ha sido el tercero, faltan dos segundos. La expulsión no puedo opinar porque yo estaba en el campo, pero me he girado justo cuando Aaron creo que la empujaba al Lenny. Entonces no sé qué ha pasado, si ha pasado algo más, si no, entonces no puedo opinar. Pero también se ha hecho daño porque Aaron era un jugador muy importante para ellos, era para mí el mejor cierre de ellos y se ha notado la verdad.
Tu ets una de les noves cares, però segur que saps bé que aquí als derbis, especialment entre la Pia i el Club Natació Sabadell, sempre hi ha hagut aquesta tensió i aquesta rivalitat. Amb l'arribada dels Amics del Pou a la categoria, doncs tenim més derbis, un nou enfrontament en aquest cas local, però la sensació era que ells potser l'agafaven amb més tensió aquest derbi que vosaltres, no? No sé si creus que això els ha pogut jugar en contra en alguns moments, sobretot, per exemple, per l'expulsió.
Sí, bueno, yo no sé este derbi cómo se ha vivido siempre, porque no se ha jugado, se lo jugaron un partido, quiero recordar, en Copa. Y bueno, sí que es cierto que los derbis aquí en Sabadell son muy, muy calientes, sin ir a más, quitando el año pasado que sí que bajó un poco la gente de la grada, pero ya está. Y bueno, hoy ha sido un derbi, los derbis hay que ganarlos. Yo creo que ellos han afrontado un partido bastante bueno, han hecho su juego. A mí me ha gustado bastante, sobre todo la defensa, y sí que es cierto que igual el calentón, ¿no?, o el nervio de esto, pues ha venido la expulsión. Y yo creo que ha sido lo más clave del partido.
Pròxim derbi ja serà el mes de novembre. Abans era un bon grapat de jornades, la setmana que ve a Ripollet, així que tingueu sort d'allà. Marc, moltes gràcies.
Muchas gracias, buenas tardes.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs així va anar el derbi, el primer de la temporada de segona B, que se'l va endur l'Escola Pia, i el tercer equip sabadellenc en discòrdia d'aquesta segona B, el Club Natació Sabadell, va encaixar la segona derrota consecutiva, després de cedir per 5-4 a la pista del Manresa, un partit en el qual, com reconeixia en roda de premsa el tècnic Borja Burgos, va pesar massa el fet d'anar sempre a remolc.
Sobretot pel tema psicològic. Al final, doncs, bueno, quan vas per sota, doncs, perds una miqueta d'aquesta confiança. Quan hem escurçat distàncies, doncs, ràpidament ens han fet també aquest gol, doncs, que perdíem, semblava l'empenta de poder empatar. I jo crec que això sí que ens ha castigat. Ens ha condicionat també, doncs, bueno, intentar ser més agressius, amb el 5 contra 4 també. I bueno, sempre anar per sota és complicat, i jo crec que sí que ha sigut un factor determinant.
I com queda la classificació després de 4 jornades? Doncs ara la Pia, amb la primera victòria de la temporada aconseguida, és el millor situat dels 3 conjunts de la ciutat amb 4 punts, amb 3 es queda el club, i sense estrenar el caseller i cuer, l'amics del Pou Escorial, Insercat. I aquest cap de setmana també s'ha disputat la tercera jornada de la Primera Nacional d'handbol, on hi tenim dos representants, l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell, i els dos equips han tingut resultats ben dispars, ja que els verd i blancs van guanyar 38-33 contra el Granollers B, mentre que els creualtencs van caure de manera clara, atenció al resultat, 20-44 contra l'handbol Sant Cugat. Comencem pels del carrer Bocaccio, per l'alegria en aquest handbol sabadellenc del cap de setmana, que gràcies a la victòria contra els del Vallès Oriental poden començar a mirar cap amunt a la classificació. El jugador gracienc Quim Baillo està ben satisfet per haver pogut plasmar la intensitat i duresa dels entrenaments de la setmana al resultat.
Bé, el resultat ha sigut molt, molt, molt positiu. Al final el que volíem era sumar els dos punts a casa, i se reflexa una setmana, bueno, d'unes setmanes de molta feina i de plantejament de partit.
Contra el filial del Granollers, els de Cesc Borrell van aconseguir mantenir en tot moment el seu nivell de joc, i no va ser fins als últims 15 minuts que el partit es va decantar per part dels del carrer Bocaccio.
La clau del partit va ser mantenir el nostre joc, que no perdre la cara del partit. Sabíem que Granollers és un equip pràcticament nou respecte a l'any passat, però que sempre manté un model de joc que és córrer, nanos molt joves, amb moltíssima projecció, amb molta qualitat individual, i nosaltres sabíem que ens havíem d'encomanar el nostre joc. Al final, el plantejament de partit va ser molt adequat, i hem pogut, doncs, el partit apretar en el tram final.
Els graciencs han pogut escalar fins a la quarta posició a la taula, només 2 punts per sota del tercer, la Roca, que serà precisament el rival dels de Cesc Borrell aquest dissabte. I l'altre equip representant a Primera Nacional d'handbol de la ciutat és el Creu Alta, que, com dèiem, després de 3 jornades encara no sap el que és sumar punts. Els homes entrenats per Ramon Salmurri van perdre de 24 gols contra el Sant Cugat. Els arlequinats van completar un inici de partit prou bo i plantant cara a un dels equips més potents de la categoria, però a partir del minut 10 els visitants van posar una marxa més i van fer un parcial de 0-15 en poc més de 15 minuts. Els de la Creu Alta no van poder apropar-se en cap moment al marcador, tot i fer una millor segona part. L'Oriol Ferran va poder parlar amb el tècnic Ramon Salmurri després del partit.
En Ramon Salmurri, després de la derrota contra l'handbol Sant Cugat, primer de tot, com estàs?
Home, ara mateix, tocat, dolgut, fotut, emprenyat i decebut per com ha anat el partit, clarament.
Reflecteix el resultat final la feina de l'equip, o trobes que ha sigut potser excessiu?
El resultat reflecteix el que ha estat el partit. Nosaltres no hem reflectit el que som i el que som capaços de fer.
T'he vist sobretot a la primera part posant molt èmfasi als teus jugadors a que sortissin ràpid després de la recuperació de pilota. És una de les coses que més s'ha de treballar de l'equip.
Sí, però també diria que avui tinc la sensació que no ha estat de les pitjors coses que hem fet. Jo crec que els primers 10 minuts de partit són dels millors 10 minuts que hem tingut a Primera Nacional aquesta temporada, dels millors. A partir d'aquí han vingut els problemes en atac estàtic, més que a l'hora de córrer. Volem ser i som un equip que corre, però no podem tenir aquest nivell de pèrdues de pilota, sobretot en atac estàtic.
Sou l'únic equip que encara no ha puntuat. Aneu la setmana que ve a la pista del Mataró. Us heu enfrontat a dos rivals que ara mateix es troben a la part alta, com són el Sant Joan i com és el Sant Cugat, que són primers i segons. Ara contra el Mataró, que és un equip més aviat de la part baixa, És possible començar a sumar aquests punts a la pista del Mataró?
Aquesta és l'aspiració, però també hem de tenir clar que nosaltres som un equip en creixement i que això és molt llarg. Hem jugat 3 jornades. Si juguem els partits mirant la classificació i mirant el marcador, no ens anirà bé. Evidentment, anem a Mataró amb l'ambició de guanyar el partit, però tenim clar que nosaltres hem d'anar a fer el nostre. Si juguem al marcador, passen coses com les d'avui.
Sobretot la segona part sí que l'equip ha remuntat, per dir-ho d'alguna manera. Ha tingut una segona part millor que els últims 20 minuts de la primera. És el camí a seguir?
Sí, però no cal que passem pel tràngol de la primera meitat. O sigui, jo avui marxo dolgut i marxo emprenyat amb la primera part o amb els 20 minuts de la primera part. Crec que hem tret la nostra pitjor cara i no compro aquest relat. Després hem estat capaços de treure un punt d'orgull, però no cal arribar d'aquesta manera al descans per necessitar treure l'orgull.
Doncs moltes gràcies, Ramon, que vagi molt bé la setmana que ve.
Merci.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I acabem el programa amb squash. Males notícies per Iker Pajares a Cleveland, on partia com un dels favorits al Cleveland Skating Club Open, un torneig menor, però el sabadellenc no va complir ni molt menys amb les expectatives. Ja avisava Pajares en la prèvia que, malgrat que no hi havia participació de cap dels 20 millors jugadors del món, no havia tingut sort en el sorteig perquè li tocava enfrontar-se a l'anglès Patrick Rooney i els perills del britànic es van confirmar. L'esquaixista local va caure per la via ràpida 11-7, 11-4 i 11-8 contra el número 42 del rànquing mundial, mentre que el sabadellenc és el 27è. Mal resultat, doncs, per un Pajares que venia de signar grans actuacions, com en el US Open fa tot just uns dies. El seu pròxim repte serà el Qatar Q-Terminals Classic a partir d'aquest mateix diumenge. I amb squash posem punt final a l'Hotel Suís d'avui, que ha estat possible gràcies a la feinada del Roger Benet a les vies de so, del Pau Vituri i del nostre estudiant en pràctiques Joan Hernández a la redacció i de servidor Sergi Parc, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Nosaltres ens hi tornem a posar dimecres. Demà no hi ha Hotel Suís per ser festiu, però com us dèiem, us convidem aquest vespre a partir de 7:45 al canal de Twitch de Ràdio Sabadell a seguir el Tribuna Preferent, que avui s'espera ben i ben interessant. Que passeu bon dilluns, adeu-siau!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.